Parlem Salut amb el Parc Taulí.
La Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica presentava fa pocs dies les estimacions d'incidència del càncer per al 2025. Segons aquests càlculs, aquest any podrien diagnosticar-se més de 296.000 casos nous de la malaltia, una xifra un 3,3% més alta que la del 2024. El tipus de càncer més freqüent en homes serà el de pròstata i en dones el de mama. Per posar aquestes dades en el context de Sabadell i coincidint també amb la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer, avui parlem de tot plegat amb el doctor Miquel Àngel Seguí, director del Servei d'Oncologia del Parc Taulí. Molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
En el cas de l'Hospital de Sabadell i la seva àrea de referència, es confirma aquesta tendència a l'alça també pel que fa als casos de càncer?
Sí, sí, nosaltres no som diferents que la resta del món occidental i hem anat veient com cada any ha augmentat això, un 2, un 3%, un 1, un 2, un 3%, sempre és difícil, i això vol dir que per la nostra àrea, i és la nostra experiència, doncs estem parlant que l'hospital atén cada any un 2.600 casos nous de diferent tipus de càncer.
2.600 casos nous?
Sí.
És a dir, que és una xifra prou important.
És una xifra molt important, igual d'important que qualsevol hospital de la nostra properia que tingui 400.000 habitants de població de referència.
Quins elements contribueixen a aquest increment de casos o a aquesta tendència a l'alça?
Veiem, aquí hi ha diverses coses. Per què augmenta el nivell de casos a nivell d'Espanya? Perquè la població augmenta. La població ha augmentat i doncs, hi ha més persones, més malalties, no? Nosaltres ens manegem en la mateixa població des de fa anys, anem augmentant. Per què anem augmentant? Perquè augmenta l'edat de la població. Això que evidentment és bo fa que molta gent, la meva generació està arribant a aquella edat, la generació del baby boom, en què està entrant en els anys que es diagnostica més càncer de mama, més càncer de pròstata, més càncer de pulmó, més càncer de colon, i això vol dir que tenim un augment perquè tenim molta més població en risc. Per què augmenta? Perquè seguim fumant molt, el 20% de la població a la nostra àrea, el 20-25% segueix fumant, i això evidentment s'associa a molt de tipus de càncer de mama, particularment de càncer de pulmó. Tenim un augment, com tothom, d'incidència d'algun tipus de càncer en gent més jove, i aquí té que veure l'obesitat, té que veure el tipus de dieta, i algo que cada cop més som conscients, i des de la societat remarquem molt, que és el sedentarisme, la manca d'exercici físic, amb l'obesitat, amb el tipus de dieta que no és una bona dieta, que és la dieta ultraprocessats que fa molt part de la nostra població, fa que hem augmentat molt el diagnòstic de càncer, sobretot el càncer de colon i el càncer de mama.
Se'n diagnostiquen més entre homes o en dones?
Actualment calculem que un de cada dos homes i un de cada tres dones al llarg de la seva vida, en una població com la nostra, tindrà càncer, no? El diagnòstic amb els homes és discretament superior. Això canviarà amb el temps, perquè té molt a veure amb l'hàbit tabàquic. Per tant, els homes fumen menys, segueixen fumant molt, les dones fumen més, segueixen fumant molt, i això tendeix a igualar el diagnòstic de càncer de pulmó, però encara hi ha més casos en càncers en baró que en dona.
I per què?
Pel tabac, per la pròstata. Com més gran es fa els homes, més probable és que tingui un càncer de pròstata, probablement perquè en general els hàbits higiènics que en diem dels homes són pitjors que els de les dones.
Uh-huh. I quins són els tipus de càncer que afecten més? Ja ho he apuntat, eh? Però quins són els que afecten més els homes i quins afecten més les dones?
Doncs ens mantenim com tot el nostre voltant, no? Amb els homes el més important és el càncer de pròstata. El que passa que el càncer de pròstata es cura molt i, per tant, tenim molt de pacients que tenen o han tingut un càncer de pròstata, però estan bé. El càncer de colon, que és aquell que va augmentant més en la seva incidència, seguim tenint molt càncer de pulmó. I això té que veure clarament en l'hàbit tabàquic. I a la nostra àrea tenim una incidència molt alta de càncer de bufet urinària, que té que veure molt amb el tèstil, amb els colorants, i té que veure molt també amb la contaminació ambiental, no? En les dones segueix sent sempre el més important el càncer de mama, també té que veure amb aquesta entrada en edat més grans de moltes dones, el càncer de colon també, per les mateixes causes, cada cop hi ha més càncer de pulmó, i això té que veure, penseu que des que una persona comença a fumar, aquest té un càncer de pulmó, passen entre 30 i 35 anys, doncs ara estan visquent les dones que van començar a fumar fa 30 o 35 anys, no? I això és una cosa que anirà augmentant.
Hi ha més incidència d'un tipus de càncer o d'un altre en funció també de l'edat del pacient?
Sí, sí, sí. El càncer és una malaltia que té com a rebre en l'edat. En edat joves tenim tumors relativament poc freqüents, en dones amb càncer de mama algun tipus especial, en homes el càncer de pulmó en gent molt fumadora. Hi ha certes diferències, no? Com més gran es fa una persona, més probable que un home tingui un càncer de pròstata i més probable que una dona tingui un càncer de mama. En les edats més joves no hi juga tant aquest factor d'edat, sinó factors que tenen molt més cura en la genètica i que tenen que veure amb els hàbits tòxics.
Ah, clar, això volia preguntar. Evidentment hi ha gent més, amb més predisposició genètica a patir un càncer que no pas un altre, però aquí la clau està en els hàbits de vida.
Sí, sí, sí. Tenim una tendència a pensar que l'herència en el càncer és molt important i probablement l'herència per si justifica menys del 5-10% dels càncers, no? Sobretot en càncer de mama, en càncer de colon, no? El que mana aquí són els hàbits tòxics. Des de la societat espanyola, com les organitzacions internacionals, calculem que una de cada 3 morts per càncer és totalment evitable, perquè té que veure amb el tabac, té que veure amb l'obesitat, té que veure amb l'alcohol, té que veure amb l'exercici físic, té que veure amb la contaminació, l'exposició solar, no? Però probablement si féssim una vida sana, que ja sé que és molt més avorrida, però et sana, doncs probablement evitaríem la meitat dels càncers i evitaríem un terç de la mortalitat pel càncer.
Per tant, per evitar-la, hàbits de vida saludable.
Sí, com bé van dir el president de la societat fa uns dies, si deixéssim de fumar la gent, evitaríem el 90% del càncer de pulmó. I aquesta és una dada molt, molt evident.
I què fa que la població, que la societat, amb aquestes dades que al final coneixem, que expliquem als mitjans, doncs que quan anem al metge segurament ens recorden, què fa que no deixem aquests hàbits, que no ens fa fer aquest clic?
Aquesta és una bona pregunta, per la qual no tenen resposta ni jo ni el sistema sanitari occidental. Fa molt d'any que està demostrat que el càncer de pulmó i altres tipus de tumors tenen que veure amb el tabac, per tant ja no hi ha cap argument per no conèixer-lo. Seguint, estem tant una societat de consum amb una pressió mediàtica, amb una pressió publicitària, on s'intenta minimitzar els riscos del tabac o de determinades dietes, apel·lant a determinades bondats, però al final estem submesos a aquesta pressió comercial, no? Els hàbits perjudicials sempre han estat difícils de determinar al llarg de la història. Seguim tenint una ingesta d'alcohol molt alta. Molt alta, perquè qualsevol dosi d'alcohol és tòxica. Una cosa és que sigui tolerable, però l'alcohol és tòxic, i això fa 10.000 anys que ho sabem, no? Però la societat segueix beguent i segueix beguent molt, no? Per tant, és molt difícil a nivell societari el canviar els àmbits, els hàbits generacionals, els hàbits de dieta, els hàbits d'exercici. Segueix sent una feina molt important a nivell de sanitat global, convèncer la gent que no fumar, fer una dieta correcta, sobretot fer exercici físic, evitar la presa d'alcohol i altres contaminants, sempre serà beneficiós.
I pel que fa als tractaments, com han evolucionat?
Veiem, estem en un moment, ja fa uns anys, on que determinats tractaments probablement ja no progressarem, el que és la quimioteràpia bàsica, que segueix sent el principal tractament, ja no difícilment millorarem, perquè ja fa molt d'anys, i el nostre hospital com tots, que el que ens centrem és en determinar les alteracions específiques de cada tipus de càncer, les alteracions moleculars, per fer servir tractaments molt específics per a aquest tipus d'alteració. Això ha millorat la supervivència en molt de casos de càncer, el càncer de mama, com sempre, però també en el càncer de colon, i comença a veure's un cert impacte en el càncer de pulmó, però no tots els tumors tenen alteracions que podem conèixer i no totes les alteracions tenen medicaments, no? Però sí que és evident que cada cop més fem tractaments molt específics per cada tipus de tumor, per cada tipus d'alteració, i aquesta és una carrera a llarg termini que ha millorat la supervivència en els últims anys, que ho seguirà fent, que té el contrapès de que és intensament costosa. Són medicaments caríssims i això és difícil pel nostre sistema assumir-ho, però que clarament veiem que per aquí anirem les coses. Seguirem fent quimioteràpia, seguirem operant els pacients, però cada cop més fem un anàlisi molecular del seu tumor i això ens ajuda a definir quin tipus de tractament específic és el que hem de fer.
I aquests tractaments més específics són tots sufragats per la sanitat pública o n'hi ha que no?
malgrat que puguem pensar, sí, sí que és veritat que tenim una innovació contínua, que cada mes tenim nous tractaments, que la indústria té el seu deure d'intentar que es reembolsin, per d'alguna manera, però que han de passar uns filtres, no? Però jo diria que podem estar molt satisfets a nivell de país, a nivell de nació, que la immensa majoria de tractaments que clarament tenen un benefici se fan servir a la sanitat pública, no? Torno a dir, això té un cost molt important i, per tant, han de ser molt vigilants de com ho fem i de qui ho fem, no? Però jo diria que en aquest sentit podem estar molt tranquils.
I aquí la investigació juga una part importantíssima, no? L'aposta que s'ha de fer per aquesta recerca prèvia que després donarà com a resultat aquests tractaments.
Sí, sí. És un clàssic dir que l'oncologia viu de la recerca i jo sempre dic que els nostres metges aprenents saben que la seva feina no és només tractar pacients i curar pacients, sinó també investigar. I nosaltres, com molts hospitals del nostre voltant, doncs tenim un nivell d'estudis clínics molt alt, tenim més de 100 assajos clínics en marxa de diferents tipus de tractament, això necessita una infraestructura, té els seus costos, que també ens costa, per sort ja des d'uns anys el nostre hospital forma part de l'Institut Carlos III, forma part de la xarxa CERCA de la Generalitat de Recerca, cada cop tenim més pes en la recerca que es fa a nivell del país, i això és fonamental. Tot el que fem nou dels últims 25 anys ve dels estudis que han fet. I, per tant, fer estudis clínics i els estudis clínics surten de la investigació bàsica són fonamentals per millorar el futur dels pacients.
Al marge d'aquests tractaments que podríem pensar, la quimioteràpia, doncs, les intervencions quirúrgiques, aquests tractaments més específics, els pacients de càncer, igual que amb altres malalts, s'ofereix una atenció més integral, també psicològica, també a l'hora d'explicar el diagnòstic, com es fa tot aquest procés?
Ho intentem. No sempre és fàcil amb el nostre sistema, però evidentment tenim un gabinet de suport psicològic, tenim una feina meravellosa per part de l'infermeria del nostre centre, que s'hi dedica molt, que explica molt bé les coses, que està sempre pendent amb el telèfon específic perquè els pacients puguin trucar i demanar coses. Intentem fer la millor explicació, intentem fer la millor pràctica. Ahir ens van arribar les enquestes de satisfacció que fa l'hospital als pacients, i la nostra àrea és una de les àrees amb més satisfacció per part dels pacients, no? Malgrat problemes d'espai, malgrat problemes de, entre cometes, massificació, seguim sent una unitat amb una satisfacció molt alta pels pacients, i això no deixa de ser feina dels professionals, i no només els metges, sinó per mi és fonamental els administratius, la infermeria juga un paper importantíssim, i el que intentem és pensar, posar-nos en el seu lloc i pensar què necessiten els pacients per ser atesos correctament. No sempre estem contents, no sempre estem contents nosaltres, però intentem que sigui el més accessible i el més amable pels pacients.
S'acaba creant un vincle?
S'acaba creant un vincle de tal manera que nosaltres estem pensant sempre que hem de donar d'alta a la gent els 8-10 anys del tractament, i és molt difícil perquè la gent no vol deixar el vincle hospitalari. I això, evidentment, fa un tap. Si no donem d'altes, no acaben més pacients, no? Però això demostra aquest vincle que fa el pacient amb l'estructura, amb l'oncòleg, amb la infermeria d'oncologia, i que és molt difícil, però que per de part lo conforta en el sentit de que ho han fet bé i els pacients volen seguir venguent.
Parlant dels índexs de mortalitat, avui dia càncer és sinònim de mort o ja no?
Avui dia càncer no és sinònim de mortalitat. Curem el 55% dels homes, curem el 61% de les dones, però sí que és veritat que és molt diferent. El càncer de pròstata, el càncer de testicle, el càncer de mama, es cura molt, es curen xifres que superen el 85%, però seguim tenint tumors amb xifres molt baixes de curació, el càncer de pàncreas, el càncer de pulmó, i per tant, ens queda molt de recorregut. No és sinònim càncer de mortalitat en absolut, de fet és un sinònim que ens desagrada molt, però hem de ser conscient que és la principal causa de mortalitat al nostre país, especialment amb els homes, per davant ja de les malalties cardiovasculars. I això, tornem a lo d'abans, les malalties cardiovasculars han disminuït la seva mortalitat probablement per un cert nivell d'educació de la societat. Necessitem que la societat també s'eduqui amb aquests factors de risc de càncer que també podem evitar.
Parlàvem abans de 2.600 casos nous anuals, entenc, de detecció, però, clar, els casos en seguiment deuen ser més.
Sí, són enormes. Penseu que només en la nostra àrea de població, aquests 400.000 habitants que tenim gairebé 5.000 dones que han tingut o tenen un càncer de mama. I això vol dir que tots coneixem, per exemple, en el càncer de mama, tothom coneix una, dues, deu dones que tenen un càncer de mama, que han tingut un càncer de mama, que estan curades, la majoria d'elles, però que generen una necessitat assistencial molt concreta, el que en diem els supervivents, que necessiten una cura especial, necessiten vigilar efectes secundaris, els seus neguits, la seva reincorporació laboral, no? I actualment la prevalença, sobretot si anem a això, càncer de mama, càncer de pròstata, càncer de colon, vol dir que mils i mils de persones de la nostra àrea han tingut un càncer de mama, estan curats, però tenen una necessitat assistencial que encara estem pensant com les podem cobrir.
Quin és el temps de mitjana de curació d'un pacient de càncer? Depèn del càncer, entenc, depèn de l'estadi en què s'agafi la malaltia, no?
Sí, una cosa és quan de malalts estan vius a un determinat temps, que és una cosa molt clàssica, que té a veure amb quan no curaven gent, que probablement la fita són els 5 anys i que estem parlant d'això, de 85-90% amb algun tipus de tumors, però de 15% en càncer de pulmó, per exemple, però estem parlant de que la meitat de la gent està curada de per vida, amb el seu risc de tenir altres malalties, altres tumors, però que estan curades de la seva malaltia.
Doncs a Miquel Àngel Seguí, director del Servei d'Oncologia de l'Hospital de Sabadell, gràcies per posar una mica més de llum en tot aquest àmbit.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, encantat de venir.